i arribarem a un quart de set del vespre. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Hola. Què tal? Encara sota els efectes del Fuego del Calamar, ja veus el trasbals, ja veus el trasbals que està generant.
Terrible.
A escoles, a fi, adolescents... Sí,
sí. Nens de 7, 8, sí, sí, 9 sí, sí, anys.
Sí. Els efectes secundaris del Fuego del Calamar.
No sé què els hi donaran els seus pares quan en tinguin 15. Heroïna, potser, perquè, clar, aquests nens se'ls haurà de mantenir...
Bueno, el que no sabem és si ho veuen a casa o jo crec que ho veuen pel seu compte. Aquest és l'altre. I aquesta, home, ja t'ho dic jo. Avui en dia aquí els nens de partir de 10-12 anys ja tenen mòbil.
I per tant ja perds el control.
Perquè el nen, home, clar, perquè el nen o la nena necessiten mòbil, perquè clar, sí, han d'estar necessiten mòbil, perquè l'amic i l'amiga i l'altre ja tenen mòbil perquè els pares li han permès. El mòbil 12-13 anys, doncs amb el mòbil pots veure, si no el capes, pots veure el que vulguis. Parlant de sèries, deixant de banda el Juego del Calamar, que ha estat l'impacte d'aquest final d'estiu, perquè encara estava a l'estiu, si et sembla, podem entrar en matèria del que ha estat una altra sèrie que ha sobresortit de cop, que tothom et comenta. Has vist la sèrie que arriba des d'Alemanya, de Franco? Aleshores, on la fan? És la primera pregunta, sí, de seguida agafes Netflix, busca Netflix, ahir van dir, una sèrie de mitjoreta sí, l'has vista, sí, tres capítols, escolta, quedaràs impactat. Bueno, la sèrie ni dura tres capítols, ni dura 30 minuts, o sigui, és més llargueta. Ara, això sí, és una producció germànica.
Correcte.
Que això sí que sorprèn.
Perquè diguem que el que ens sorprèn és que des de fora ens expliquin la dictadura.
Sorprèn que des del punt de vista d'un país que ha viscut el nazisme...
Que de cop els hi sembli...
No, sí, fan un reportatge, fan una sèrie d'un altre feixista com Franco, i a més, del primer capítol, que és el que jo he vist, que no eren 30 minuts, sinó n'hagués vist dos, sinó que eren 40 llargs... Home, els que queden fatals són els alemanys. Els alemanys i els italians, en aquest cas, la dictadura de Hitler...
I la de Mussolini, que
va dir Franco. Sí, sí. Que gràcies a ells es guanya la guerra.
Exacte. Clar, és que són països que... Alemanya,
però,
sobretot...
Però vull dir que són ells, o sigui, els alemanys, que queden fatal...
Bueno, no, perquè diuen la veritat.
No, però els alemanys que queden fatal són els que fan el documental.
Perquè són els que han resolt millor els temes de memòria històrica. Són els que ho han resolt millor i, per tant, els que ho poden explicar amb més naturalitat. Ara bé, n'hi ha, per tant, d'aquesta sèrie...
No ho sé, perquè jo no l'he vist tota. Jo he vist el primer capítol.
Doncs jo m'he passat els 5 capítols. I no n'hi ha, per tant. I, a més, tinc la teoria que la gent que diu que la vegis i que et diu que són mitja hora, en realitat... N'ha vist 20 minuts i ja n'ha tingut prou i llavors et diu, oh, sí, has de veure això. Però anem a analitzar-ho en concret, però jo crec que aquí hi ha una mica de fantasmada a l'hora de parlar d'aquesta sèrie.
Bueno, doncs endavant. Jo, del primer capítol, deixa'm dir que és del primer capítol, parlo, Per mi és una classe d'història. Per tots aquells, a vegades, que tens alguna
diguéssim... Llacuna.
Alguna llacuna, t'ho situa tot. I després, per exemple, hi ha un fet que sempre s'ha passat molt desapercebut, que és la primera, com ho diria, el primer genocidi que fa Francisco Franco a Astúries, que s'encarrega d'una revolta que hi ha dels obrers contra el govern, i envien a Francisco Franco a aturar aquella revolta i li donen tot el poder perquè faci el que sigui. Que això, l'Ian Gibson ja ho parla en els llibres que ha fet de la història d'Espanya. I Francisco Franco, sense tenir cap mena d'oposició, mata 3.000 persones.
Crec que era del mateix que va passar aquí el 6 d'octubre, que va ser de la mateixa època.
L'envien a Astúries i li encarreguen amb ell que posi ordre. I ell... Allà es carrega 3.000 persones i es queda de l'ample.
Sí, sí. El que està ben explicat...
Està molt bé.
És a dir, la història està ben condensada. Televisivament, el que passa és que és tan densa a nivell de paraula, tot està tan explicat d'una manera tan concentrada, a més, són encadenats d'un historiador darrere l'altre, i llavors et farceixen les imatges d'arxiu sense contextualitzar, que una mica vas pensant, ara això que m'estan ensenyant què és, perquè te n'ensenyen una i després et posen una altra, arriba un moment que, i a més tot això amb alemany, arriba a enfarfegar tant explicar es fa una mica feixuc. I d'aquí que la gent no aguanti. No és que la història no estigui ben explicada, perquè és veritat que parlen, doncs, de la política exterior de Franco, de les relliscades que fa a nivell de econòmic a l'hora de gestionar el país, com utilitzen el turisme com a propaganda, tot el tema dels nadons robats i com provoquen aquest escàndol a Espanya, que evidentment el país no ha resolt, però tot això està explicat, els historiadors donen el seu punt de vista, hi ha testimonis, hi ha militars que donen el punt de vista, hi ha fins i tot visions confrontades, no només historiadors, sinó que surten també gent de la Falange, per exemple, i aquell, com es deia, aquell de Manresa de Falange, Armengou, es deia, aquell senyor que també dona un que ja és mort, aquest senyor, però recuperen declaracions d'ell, per tant, hi ha versions confrontades. Però arriba un moment que tot això es fa molt feixuc i costa assimilar tota la informació que t'estan donant. Què passa? Que la història d'Espanya o la història de la dictadura de Franco explicada en alemany impressiona una mica més.
Wer war dieser Francisco Franco?
Aquesta és la sintonia i et donen aquesta càrrega de misteri de que ens descobriran una cosa que no sabíem, que això per les persones que o hagin llegit molta història o que hagin vist altres documentals sobre la dictadura, sobretot a Catalunya hi estem més acostumats perquè tot el tema de la memòria històrica s'ha intentat resoldre d'una altra manera, però tampoc tens la sensació que descobreixis grans coses que no sabies. Misteri número 1. Per què la sèrie no s'ha doblat al castellà? Quan aquí és on tindria més sortida aquesta sèrie. Jo crec que és més per estalvi que per una teoria de la conspiració, en el sentit que no tinc la sensació que aquesta sèrie acabi tenint molta requesta, sobretot complerta. O sigui, no crec que molta gent s'acabin passant els 5 capítols. I a més, què passa? Que quan surt un testimoni que parla en català, per exemple, l'has de veure amb l'alemany per sobre.
I és que l'he votat per la meva mare.
I llavors... Da sagte er zu mir, komm, ich gebe dir noch ein Brot.
Home!
Das musst du essen, und das andere
salga
kannst du...
Salga usted!
Calla, alemany!
Das ist für deine Mutter.
Salga usted y deja oír l'home. Collons!
Com s'estructura la sèrie? El primer capítol és del naixement de Franco fins la Guerra Civil, fins que Franco es converteix en cap d'estat. Del capítol 2 al capítol 4 són els 40 anys de dictadura. I què passa al capítol 5? O sigui, al capítol 4, ara faré un spoiler, Franco es mor.
A veure, avisem que faràs un spoiler.
Un spoiler. No?
Que Franco es mor? Franco bueno, aquest spoiler és fluixet,
sí,
ja.
Franco Franco
amenaça spoiler.
Franco es mor i agafa el relleu el rei Joan Carles.
Sí, correcte,
d'acord?
Sí. El príncep Carles.
Aquí s'acaba el quart capítol.
Sí.
Què passa al cinquè capítol, que suposo que t'hauràs fixat que és el més llarg?
No, si no hi arribes...
Ah, val. Doncs
però cinc... sí que m'hi he fixat que eren 40, 40, 40, i a l'últim són 55.
55.
Això doncs... sí que me n'he donat, perquè clar, a casa planifiquem els temps i hem dit, ui, aquest necessitem encara més temps.
Doncs al cinquè capítol passa un misteri. Franco ressuscita...
Com ressuscita?
Bueno, ressuscita.
Hi ha una,
Tornes a començar.
Bueno, a veure, disculpa'm, Mònica, però no va desencaminat.
No, no.
Després del que s'està veient... Espanya
està més viu ara que llavors.
Jo cada dia el veig més viu.
Hi ha una pel·lícula que es diu I el tercer any ressuscitó, que és que ressuscita...
No, no, és que ja ha ressuscitat fa dies.
Però tranquil.
Bueno, fa dies, no, fa mesos.
Es torna a morir, eh? El que vull dir és que la sèrie torna a començar el cinquè capítol i et fan un refregit de tot el que has vist.
De tots els anteriors capítols?
Però, a més, utilitzant les mateixes imatges, utilitzant les mateixes declaracions i posant gent que jo crec que no els hi va caber i llavors la tornen a posar. I us he portat una mostra del que passa. Per exemple, un testimoni en el capítol 3, a qui li van robar el nadó quan el va parir en un hospital, explica això en el capítol 3.
Tuve el bebé en una clínica privada.
Ich bekam mein Baby in einer Privatklinik, die von den Schwestern der Wohltätigkeit betrieben wurde.
I ara anem al capítol 5 i escoltem la testimoni a que ens tornen a explicar l'episodi dels bebès robats.
Tuve el bebé
Ich bekam mein Baby in einer Klinik, die von den Schwestern der Wohltätigkeit betrieben wurde.
Escolti, jo això ja ho he vist. Sí, després d'haver assumit...
T'ho van colant, no? T'ho van colant allà. T'ho van repetint.
Bueno, és una mica...
Perquè et quedi el cap.
No, diguéssim, és un resum que et fan per si t'has deixat algun detall.
L'examen.
Exacte, és un resum.
No? Bé, o ho cobres... com a feina nova. No?
Ja, bueno, això s'ha estilat molt a TV3.
Sí, és veritat, que TV3
s'ha estilat
molt. L'últim capítol,
que el cobres, exacte, refregit. El cobres i és un refregit. És un clàssic. Vull dir que això, hi ha aquest model,
doncs ara hi ha el
coneixem
model...
des de fa molts anys que s'hi fa a TV3.
Això és que a la dona li agrada comentar-ho.
12 programes, en fas 11 i el 12 el cobres...
Bueno, els millors moments.
Exacte, els millors moments. Bueno, per tant, ens la recomanes o no? Perquè, clara...
Mira, els hi recomano per descomptat a mi els agrada la història.
Exacte, és el que anava a dir. Jo, com a exercici de repàs d'història, i molts que no ens res d'història, o convé veu, perquè, a més, veus, t'expliquen coses que potser t'ajuden a tenir altres coneixements que fins ara potser anaves una mica peix. Alguns no, però el paper, per exemple, de Legión Condor, home, és importantíssim,
totalment,
eh?
Sí, sí, sí.
A més, com experimenta en Espanya la Legión Condor els bombardejos a diferents llocs per després això portar-ho a altres bombardejos, com per exemple a Londres.
Sí, sí, i després amb la Divisió Azul...
Ah, exacte.
Tot això...
Això sí, està bé.
Està bé, però...
És a dir, tant adones que Franco guanya la guerra, almenys ja te n'havies adonat, però vull dir que va tenir... sí, i a més ho diuen, que gràcies a la implicació d'Alemanya i d'Itàlia, que és definitiva per guanyar la guerra.
I que ell era un inepte, que no en tenia ni idea, era un mal estratega.
Que li anaven dient, que no acabes la guerra. I ell anava allargant la guerra, perquè volia anar pam a pam per venjar-se i passar comptes amb tots els que havien estat al bàndol republicà.
Bé, perquè
i d'aquí l'extermini que es va fer de tot un seguit de republicans.
I en mata alguns d'ells, també.
Sí, sí, bueno, també aquesta és l'altra, que en fi... Que
en pèl alguns dels seus.
Exacte. Per com tant... el general Mola, que tots són accidents d'aviació. Si t'hi fixes al documental, tots són accidents d'aviació, que molts d'ells no se sap. No hi ha una explicació, en Alemanya ho expliquen, del que va passar en aquell accident.
Doncs, per tant, la recomanem en la mesura que cadascú aguanti els capítols que aguanti. Com més i el cinquè és per repassar.
Hi ha gent que va aguantar 40 anys, ara no podran aguantar 3 capítols.
Amb això i tal.
Exacte. Potser ja en tenen prou, també, els que van
aguantar. Sí, també és veritat.
Sí, sí.
Canviem de sèrie?
Sí, anem a aquesta que avui la Mònica Planes ens vol proposar, que és el Caso Hartung.
Exacte. És la tercera més vista ara mateix a Netflix a Espanya, després del Juego del Calamar i de L'Assistenta, que és una altra sèrie que està fent. El Caso Hartung és una sèrie danesa, 6 capítols d'una hora, i és el clàssic thriller sobre un serial killer. Val?
D'allò.
Típic d'una investigació per descobrir qui està assassinant un seguit de dones. Que aquí hi ha un tema que us volia consultar. Vosaltres què preferiu? Quan veieu una sèrie d'assassins en sèrie, què preferiu? Saber qui és l'assassí i veure com l'empaiten, o descobrir al final qui és l'assassí?
No, m'agrada més descobrir qui és al final.
Al final.
M'agrada més saber al final qui és. I la confusió. Serà aquest, serà l'altre, serà el de més enllà, que sempre saps que és el que menys t'espera.
Ah, exacte.
Allò de l'Agatha Christie.
Doncs el Caso Hartung...
Agatha. Sí, l'Agatha Christie.
Agatha.
El Caso Hartung és justament això, eh? És el final, t'has d'esperar al final per saber què està passant. A mi m'agraden molt les sèries que comencen amb un avís de ràdio al cotxe de policia i avisen d'una missió irrellevant.
Marius, nos avisan de que las vacas de Orum han vuelto a escaparse. Cambio.
Llámale por teléfono. Cambio.
No contesta. Llamaré a tu mujer y le diré que vas a llegar tarde. Cambio.
Voy de camino, Jite. Cambio y corto.
Una situació en què...
Unes vaques que s'han escapat.
Unes vaques que s'han escapat. Que tu ja saps que a partir d'aquí, un lloc on no passa mai res, de cop canviarà i la cosa es converteix en més truculenta.
Policia, aquí te l'habla.
Soy yo. Envía una ambulancia a la granja de Orum.
¿Qué ha pasado?
3 muertos.
Dios.
Y un niño malherido, pero aún respira.
¿El hijo mayor?
No, el mayor no. El pequeño.
Vale.
Uno de los 2 que adoptaron.
¿Y la niña que adoptaron?
Envíame todo lo que tengas, sí. Deprisa.
Vale.
Hay que encontrar a Orum.
Sal de la casa, Marius.
S'ha sentit un soroll a la casa.
S'ha sentit un soroll.
Vol dir que hi ha algú?
Ja estàs patint?
No, no, és que això és tremendo, eh?
Aquesta sèrie passa molt... Saps allò que la gent entra sola a llocs foc...
No,
que la gent és una mica ruc, eh?
Correcte.
Això passa molt, que és una cosa que em posa molt nerviós, que arriba una policia o un policia, això, per exemple, la Kate Weasley passava,
sí.
Li diuen en la sèrie que va fer, aquesta que feia de policia, sobretot no entres sola, que pot ser peligroso.
No hi vagis.
No entres sola, ja està a la primera habitació. Que dius, a veure, però vamos a ver, no t'han dit, clar, què passa, que aleshores entra allà, se li cau, no sé què passa, la tirotegen, se li cau la pistola i les passa magres, perquè si tu l'han dit, no entres sola,
li posa el guió.
Los refuerzos.
Li posa el guió i ha de seguir el guió, home.
Bueno, i les passa magres perquè és el protagonista que no poden matar, perquè si fos de veritat... Creu i ratlla, eh?
Està que morta.
Creu i ratlla.
Bueno, a la sèrie de la Kate Weasley hi ha un protagonista que aquest sí que... Cloc i piu, que diria vostè.
Sí, sí.
Prou, eh?
Oh, spoiler! Ho he dit un dels protagonistes, no he dit res.
Hartu... és el cognom de la ministra de Benestar Social de Dinamarca en aquesta sèrie, i a l'inici de la sèrie ella torna a la feina després d'haver patit una desgràcia personal. La seva filla va desaparèixer fa un any en un crim estrany. Paral·lelament, es comencen a produir un seguit d'assassinats on l'assassí deixa un ninot fet de castanyes, un ninot amb castanyes i branquetes, com si fossin els bracets i les cametes, i es descobreix que alguna d'aquestes castanyes tenen les empremtes dactilars de la filla de la ministra.
Fixa't.
Escoltem un d'aquests fragments.
Pero el día de hoy es especial por un motivo. Hoy, por fin, vuelve al ministerio la mujer que todos estamos deseando ver. Me refiero, por supuesto, a la ministra de Asuntos Sociales, Rosa Hartung. Rosa Hartung se reincorpora a sus funciones tras la muerte el año pasado de su hija de 12 años, que fue secuestrada y asesinada por Linus Becker la pasada primavera.
Al habla vos.
Hola, soy Liz. Ya está todo preparado para su llegada. En su despacho encontraréis café de su marca favorita.
Gracias, Liz.
És una sèrie per començar-nos a ambientar amb la tardor, la castanyada...
Però les castanyes són bordes o són bones?
Ja veuràs si t'interessa aquest aspecte.
Sí, sí, sí.
T'interessa molt?
És el que més m'interessa.
Perquè en parlarem i la sèrie aprofundeix en tipologies de castanyes.
Ah, home! Anava a dir, hi ha la clofolla amb totes aquelles punxes que hi ha la clofolla?
Aquesta... També, aquesta també surt, perquè caua, per exemple, sobre el sostre d'un cotxe que fa un soroll que t'espantes.
Veus?
Perquè és de nit...
No, no, és que fas que li fa,
Sí, 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 sí. Doncs si us interessa el món de la castanya, hi podreu aprofundir. De fet, aquesta tradició de fer ninots de castanyes és popular a Dinamarca i fins i tot tenen una cançó sobre aquest home de castanyes i veureu que quan la canten ja té una cosa d'inquietant. El creador de la sèrie va explicar que és el Søren Sveistrup. Bé, de fet, és no el creador de la sèrie, sinó el que escriu la novel·la que inspira la sèrie, però que és guionista, i en parlarem després. I va tenir la idea quan va anar a recollir el seu fill a la guarderia i el nen li va sortir amb els ninotet aquest de castanya.
De castanya.
I ell va pensar, hosti, això és molt inquietant, aquest ninot fa més por que il·lusió, no? I a partir d'aquí, ell construeix la història d'aquests homenets de castanyes. Sobre el que dèieu avui, ara mateix, de tipologies de castanyes.
Sí, 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 són bordes.
Hi ha un moment que la policia que investiga el cas ha d'anar a la reunió d'escola o a la festa de la castanyada de la seva filla i els nens han de fer una exposició sobre les castanyes.
A ver, ¿qué más habéis aprendido?
Que hay que elegir las castañas adecuadas, las que se llaman castañas dulces.
Sí.
Dulces, claro.
Gracias. No existen dos castañas iguales. Hay muchas variedades distintas, dependiendo de dónde crezcan, y todas tienen un aspecto diferente. Además, me ha contado un pajarito que hay algunas castañas que...
Dice que hay muchas variedades de castañas. ¿Puede ser más precisa?
Aquesta escena està molt ben plantejada perquè és la inspectora de policia que, com que ella té un cas de castanyes, és la típica mare que, en comptes d'aguantar la festa infantil, vol fer preguntes i vol que els nens expliquin més
coses. Clar, perquè segons el tipus de castanya pot deduir
d'on és
la castanya del
ninot.
Del ninot.
Exacte, que també és trist que no ho hagués pensat abans.
Que no sigui gallega, les gallegues són molt bones.
Boníssimes,
molt
bones.
Són molt dolces.
Les d'aquí eren més dolces.
No,
d'aquí eren més dolces.
Discrepo.
Aquí està llena de gusanos, la de aquí.
No, gusanos tampoc.
No, perquè estan corcades, perquè estan corcades.
Són gallego. Sí, sí.
Com que és una sèrie nòrdica, diguem que hi ha una mica de perspectiva de gènere. La inspectora que investiga el cas, sobretot, és tots són dones. Tots són dones. La sèrie reflexiona al voltant de les dificultats de conciliació laboral, de fer-te càrrec dels nens, treballar, no fas ni bé ni una cosa ni l'altra, tot això, i... A partir d'aquí descobrim...
Això no m'interessa.
No t'interessa?
No, m'interessa l'assassí, no? I
les castanyes.
Les castanyes, jo sí, però...
La conciliació familiar no l'interessa a vostè?
No.
No. Vostè no ha tingut mai aquest problema, oi?
Mai. Perquè jo he fet unes coses, la meva senyora en fa unes altres, he tingut una conciliació des del minut zero...
La seva dona ho ha fet tot, vol dir.
La meva dona ha fet les coses que li tocaven de casa seva i jo he fet les coses...
I vostè hi ha anat allà a dormir i a menjar.
No, a dormir, bueno, clar, i qui ha anat a comprar el pa? Jo.
I el sou que porta.
I el cèntims.
I el sou que porta, digue-li.
Els cèntims que els he portat, jo.
Ah, doncs...
Ella feia, planxava i feia les coses.
Que et penses que...
I no cobrava.
I el sou que el porta, nena.
Aquest tips de treballar sense cobrar.
Hasta un dia li vaig... No, Sam es deu. El sou que el porta, nena.
Exacte. Li vaig regalar,
A l'home, eh? A l'home en moltes cases porta el sou, eh?
Un ou de fusta per Sergi Mitjons.
Ai, m'arriba la caspa fins aquí, de veritat.
Doncs nena, posa ja en xampús, que la treuen. Què penses?
Aquests col·laboradors que tens...
Bueno, no, escolta, s'ha anat afegint, perquè mira, el senyor Marcelí sí que estava a Catalunya Ràdio, encara l'arrosseu com un xiclet enganxat a la sabata. Però el senyor Vidal Vicenç Martí va venir un dia que el va portar el senyor
Marcelí. Sí, el 2010,
És que més els ha anat portant vostè, és curiós, perquè els arrossega vostè com unes boles xines. Vostè va portar el Vicenç Martí, també va contactar amb el senyor Buigas i també va arrossegar. Al final tots van de la mateixa corda.
Jo també sóc amic seu, eh?
Sí, l'altre.
És un càsting de troglodites, Mònica, de rancis, de masclistes.
Home, clar.
Doncs, a partir d'aquí, no descobrirem que pot ser que això influeixi en aquests assassinats.
Ah, a veure.
Lo lógico sería matar al padrastro y no a la madre.
La madre sabía que algo iba mal y por eso cambió las cerraduras.
Sí, quien envió la denuncia anónima. Mató a Laura Kier porque creía que era mala madre. ¿Por qué matar a Anna Sayer-Lassen?
Tal vez el asesino también creyera que ella era una mala madre.
¿Pero por qué? Ella ya había decidido dejar a su marido.
Aquest concepte de... Ara escoltarà una cosa que li agradarà.
El asesino.
Sí.
I per què diuen l'assassina? Perquè millor és una dona. Això és feminisme?
Això és machisme? Machisme feminista.
Això és un machisme feminista.
Machisme feminista. Entre la duda, el hombre, el asesino.
Exacte, el asesino. Sí. I si fuera una asesina, machisme feminista. Pues que hagués dit, el asesino.
Però això li demostra que sempre es parla en masculí, sigui en positiu o en negatiu, és igual.
No, en negatiu
sempre es parla en masculí. I en canvi, tot ha de ser femenina.
Machisme feminista. Només per l'estadística ja fan bé de parlar en masculí. No sé si s'hi ha fixat.
També, efectivament.
Hi ha moltes dones que no giren rodó, eh?
Sí.
Per quants homes?
Ara escoltarà un fragment de la sèrie que potser s'ho repensa. Ara potser s'ho repensa a l'hora de mirar aquesta sèrie.
Estem parlant del Caso Hartung, per tots aquells que us acabeu d'incorporar ara.
Exacte. Aquest concepte de mala mare es anirà repetint al llarg de la sèrie, fins i tot amb la mateixa inspectora de policia. Aquesta és la conversa que té ella amb un company de feina.
Me ha gustado conocerla. A tu hija parece muy buena niña.
Sí, lo es.
¿Qué tal la fiesta?
Pues creo que bien.
¿Crees? ¿Por qué dices eso?
Porque me fui pronto. Y aquí estoy.
No es tarde para que vuelvas. Si quieres ser una buena madre.
Una buena madre. ¿Y eso cómo se hace?
entendiendo que los hijos son lo mejor que tenemos y que debemos cuidarlos lo mejor posible.
Sí, igual que los padres, ¿no?
No.
¿Has visto mi móvil? No sé si me lo he dejado en tu despacho.
Pero con las madres es distinto porque al final ellas son las responsables de cuidar y criar a sus hijos.
¿Qué tontería es esa? Cuidarles no es solo responsabilidad de las madres.
¿Ah, no?
También tenemos que trabajar para ganar dinero.
No, me refiero a ese instinto animal. Un niño puede vivir sin su padre, pero con las madres se crea un vínculo especial, ¿sabes? Y ellas tienen que responder a ese vínculo. Lo contrario es antinatural.
Claro que las madres deben cuidar de sus hijos, pero una buena madre también sabe cuándo la necesitan y debe estar presente.
No, no, estic molt conforme. Aquesta sèrie me la miraré.
Home, i tant.
Ara li ha agradat més, ara, això?
Home, és que 100% d'acord, té tota la raó. Quan domenos algú que diu alguna cosa...
Mira, hi ha un oient que diu que a l'aldea del seu pare, a Galícia, també feien ninots de castanyes als anys 30.
Sí. Ah, veus?
Sí. Per tant, no és una cosa tan... Vull dir, que també es feia a Galícia.
Que també es feia. De fet, deu ser de llocs on hi ha molts arbres castanyers, i deuen aprofitar-ho. La sèrie està basada en el best-seller El caso Hartung, de Søren Sveistrup, que l'ha publicat en castellà Roca Editorial, i val la pena que coneguem qui és aquest personatge, perquè se'l considera el creador televisiu que canvia el concepte del thriller nòrdic. Val? Diguem que és el que hi va saber afegir sentiment i sap combinar molt bé el que és el drama criminal amb el drama polític i amb el drama familiar. I li agrada sempre afegir dones als personatges principals. Aquesta idea de que les dones sempre han de ser millors en l'àmbit laboral, sobretot quan són les inspectores de policia, i saben que tenen un context hostil on elles han d'excel·lir per poder tirar endavant. Ja ho va fer amb la sèrie Forbiddelsen, que la coneixeu per The Killing, que segur que molta gent l'ha vist.
No l'he vist.
I és curiós perquè aquest home volia ser escriptor, no se'n sortia, va passar a fer sèries, se'n va sortir molt bé, i ara, amb El caso Hartung, torna a fer una novel·la que acaba convertida en sèrie una altra vegada. I trobareu elements de la seva vida personal en aquesta sèrie. Ell, per exemple, va ser adoptat, tenia dos germans més adoptats també, i quan té 13 anys els pares adoptius li comuniquen que va ser adoptat i ell va tenir com
un
trasbals. I als 21 anys els pares es divorcien, la mare se suïcida i ell considera que el seu pare és el responsable del que li ha passat a la seva mare. I aquests elements aniran apareixent a la sèrie, canviats, d'altres maneres, però notes que el pòsit personal de l'autor està a la trama d'aquestes històries. I, per tant, jo crec que és d'aquestes sèries que a partir del capítol 2 estàs enganxat segur i que val la pena que veieu.
Molt bé, i pels que... Mira, avui està bé aquest apunt que fas perquè sí. Portes un os, està bé pensat. Pels que no tenen plataformes, que clar, hi ha gent que m'ho pregunta, nosaltres que no tenim plataformes, avui ens recomanes una cosa interessant.
Exacte, a la web de Radio Televisió Espanyola podeu trobar la sèrie documental O.J. Simpson, Made in America, que és la sèrie documental que parla de tot el cas O.J. Simpson i de com va...
Que se'n va anar de Rositas.
Correcte. De com va assassinar a la que era la seva parella i com després es va ser el judici, però sobretot està molt bé la sèrie perquè està vinculada a la situació, al context polític, social, dels Estats Units de cada moment. Per tant, no només et parlen, no és un true crime, sinó que et parlen de la societat nord-americana. I està molt bé i la teniu gratuïtament a la web de Radio Televisió Espanyola i és una sèrie boníssima que podeu trobar.
No, jo dels Simpsons a mi no m'agraden mai perquè tots croc d'aquella manera, sembla que tinguin l'icterícia.
No, la sèrie dels Simpsons. O.J. Simpson, l'actor. Bueno, és igual, ara que li he d'explicar jo aquí. Per cert, per fer una sèrie també, que es crec que tard o d'hora se l'hauríem d'anar plantejant, tot el seguit de coses que van passant a Caldea.
Com a Caldea?
S'ha vist.
Allà a Andorra?
Anècdotes, hi ha anècdotes.
Hi ha hagut, avui fins i tot hi ha hagut, hem conegut que hi ha hagut detencions per una picabaralla amb un vestidor a conseqüència d'un pet. Ara la Mònica Folquet ens farà 5 cèntims d'aquest incident. Sí, sí, que bueno, ha sortit
la cosa.
Sí, el vestidor, on es va tirar un...
Dona per un truc.
Home, ja ve a comió.
Oh. Home, a Caldea quantes coses passen? Si és que no és la primera vegada que passen aquest tipus de...
Ai, jo no ho sabia.
De coses. Sí, sí.
A mi m'encanta, era Caldea.
Comences a buscar coses a Caldea i trobes... Sí. És una mina, Caldea.
Mola mucho, Tete.
Imagina't que hagi d'anar la policia a separar una família que acaben atonyinant-se... Oh. Bueno, en el vestidor.
La gent està molt nerviosa.
Homes amb homes per un cuesco.
Un regalito.
Imagina't com estem. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara. Sí, ara sobretot. Ens ho explicaran, perquè crec que... Bueno, canviarem la qüestió i ara us proposem un fòrum que pot ser del vostre interès.